Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La catalana Isabel Perelló és la primera dona en presidir el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem, Maria Pagès.
El Consell General culmina així la renovació de l'òrgan 5 anys després de l'inici de les negociacions. Des del govern, la ministra Pilar Alegría ha mostrat satisfacció pel desbloqueig del nomenament.
Mi sonrisa, sobretot, y lo satisfactorio de esta información, que una mujer, además una mujer progresista, una mujer catalana, una mujer, desde luego, con una trayectoria intachable, un currículum magnífico, por primera vez, como digo, presida el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Y sobre todo, lo más importante, es recuperar la normalidad del Poder Judicial después de tantos años.
El govern català reactiva la comissió tècnica que ha d'elaborar l'informe d'ampliació de l'aeroport del Prat i que haurà d'estar llest en 3 o 4 mesos.
Des de l'executiu, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, evita parlar d'allargament de la pista, mentre que des d'Esquerra, la portaveu, Marta Vilalta, li recorda a Salvador Illa els acords d'investidura.
I donar-nos un temps de 3-4 mesos perquè aquesta comissió pugui traslladar aquest estudi comparatiu i llavors serà el moment d'explicar quina és la decisió d'aquest govern.
La gestió de l'aeroport del Prat va detenir la Generalitat de Catalunya. D'això en parla l'acord, això ho ha de tenir present el president de la Generalitat, com ha de recordar que no pot confondre la modernització amb l'allargament de la pista.
Primer cas de curació del VIH d'un pacient transplantat amb cèl·lules mare sense mutació genètica.
Aquesta mutació fins ara es considerava necessària per l'entrada del virus a les cèl·lules. En l'estudi hi han participat els científics de l'IRSI-CaixA.
Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribas.
Maria Salgado és investigadora sènior a l'IRSI-CaixA.
Primera hipòtesi seria que el trasplante de cèl·lules mare de por sí puede hacer esa lucha de las células del donante con las células del receptor, que elimina las células del receptor y donde están incluidas las células que están infectadas por el VIH. Otra hipòtesi es los inmunosupresores que se dan para hacer ese trasplante. Y un tercero es que se ha visto que a nivel del sistema inmune un tipo de células están más potenciadas.
En cultura, el món d'Alícia, el País de les Meravelles, l'artista barroc Rubens i l'Alemanya d'Entreguerres són algunes de les exposicions que es podran veure aquesta temporada al Caixa Fòrum Barcelona.
El món d'Alícia serà l'encarregada d'estrenar la temporada el pròxim 17 d'octubre. La directora de l'àrea d'exposicions de la Fundació La Caixa, Isabel Salgado, parla de la mostra.
Tot el cos central de l'exposició el dedicarem a explicar el caràcter surrealista de les històries d'Alícia i els seus personatges inolvidables, que han inspirat infinites reinterpretacions, la pròpia exposició n'és una, convertint aquest País de les Meravelles en tot un univers creatiu.
I en esport, Jordi Cervantes, Marc Soler s'imposa als Llacs de Covadonga.
El ciclista de Vilanova i la Geltrú guanya l'etapa reina de la Vuelta, la setzena, que ha transitat entre Luanco i la mítica pujada als Llacs. Amb una etapa amb 3 ports, 2 d'ells de primera i l'últim de categoria especial, Soler ha guanyat gràcies a un segon atac que l'ha deixat sol al capdavant de la cursa. Finalment, el ciclista català ha entrat amb 18 segons de marge sobre l'italià Filippo Ganna.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb aquest pla Inuncat activat i amb pluja arreu de Catalunya que fins ara han fet que el telèfon d'emergències hagi rebut una 60ena de trucades des d'aquesta matinada. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un dimarts que està sent ja força més renovat pel que fa al temps. Ha anat baixar la temperatura i, com no, la pluja també s'ha escampat per moltes comarques. A hores d'ara és minsa, ja se n'ha retirant gairebé de tot el país. Algun xàfec sí que s'anirà produint cap a les Terres de l'Ebre i els núvols que, de fet, no s'han acabat de desfer, sobretot de gran part del litoral o de les comarques de Girona. A Girona justament és on menys aigua s'hi ha recollit, però ja déu-n'hi-do, en alguns indrets del Baix Camp, també de l'Anoia, de la comarca de les Garrigues, de la Noguera, més de 30 litres per metre quadrat. Atenció, perquè aquesta matinada i sobretot demà al matí ens arriba una altra pertorbació i força activa. Acabarà plovent a bots i barrals a Lleida i Tarragona també. Això fins demà a mig matí. Al migdia de dimecres i durant la tarda la pluja més abundant es desplaçarà a la Catalunya central i a les comarques de Barcelona amb algunes tempestes. Per tant, demà, dia de paraigua, però com ha passat avui, a les comarques de Girona aquesta pluja molt més minsa. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Doncs parlem en general d'una tarda tranquil·la en aquesta xarxa viària. És cert que darrera hora hem tingut un accident aquí a la B23, al tram de Sant Feliu de Llobregat. Ara els vehicles accidentats ja són al voral de la via i ha aturades puntuals que no superen el mig quilòmetre, sobretot prudència en aquest punt de la B23, tram de Sant Feliu de Llobregat i en sentit Martorell, per tant, sortint de Barcelona. Per volum de trànsit, poca cosa. També a l'extrem sud tenim força carregada l'autovia 2, sortint de Barcelona, entre Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat, un parell de quilòmetres. I a l'extrem nord, com sempre, les vies que baixen del Vallès, carregades sobretot l'autopista C58 amb lentitud, aturades 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Dia d'anomenaments avui i desbloquejos. El primer, el de la catalana Isabel Perelló, que es converteix en la primera dona a presidir el Poder Judicial. I el segon, el que es farà oficial demà, el nomenament del ministre José Luis Escrivá com a nou governador del Banc d'Espanya, malgrat l'oposició del PP. Però anem a pams.
Pel que fa a Isabel Perelló, serà la nova presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem. Així ho han acordat aquest matí els vocals de l'òrgan després d'un quants intents fallits a causa de l'enfrontament entre els blocs progressista i conservador. Han calgut fins a 5 reunions perquè els 20 vocals es posessin d'acord. Un desbloqueig que des del govern català ja han valorat positivament.
Nascuda a Sabadell, Perelló ha aconseguit 16 vots a favor per a presidir el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem a dos dies de l'acte d'obertura de l'any judicial, que se celebra dijous. Pere Sanz.
Perelló va néixer a Sabadell el 1958 i parla català més de portuguès i anglès. És magistrada de la sala tercera del Tribunal Suprem des del 2009 i ha ocupat destinacions al jutjat de primera instància i instrucció de Mahó, a l'Audiència Provincial de Barcelona i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Especialista en contenciós administratiu, va servir a la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia i a l'Audiència Nacional, a més de ser lletrada del Tribunal Constitucional entre el 93 i el 2003. Ha estat elegida per 16 vots i s'ha imposat a l'altra candidata, també considerada progressista, Ana Maria Ferrer García. No era la primera opció d'aquest sector del progressista, que en l'inici de la negociació va optar per altres noms com el d'Ana Ferrer o Pilar Teso. Ha assolit d'aquesta manera el suport de més de les 3/5 parts dels vocals que necessitava per esdevenir presidenta.
Des del govern espanyol, Pilar Alegría ha destacat la satisfacció pel nomenament de Perelló.
Segons Alegría, recupera la normalitat institucional al màxim òrgan de govern dels jutges.
Mi sonrisa sobre todo y lo satisfactorio de esta información, que una mujer, además una mujer progresista, una mujer catalana, una mujer desde luego con una trayectoria intachable, un currículum magnífico, por primera vez, como digo, presida el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Y sobre todo, lo más importante, es recuperar la normalidad del Poder Judicial después de tantos años.
També des del govern català, la portaveu Sílvia Paneque ha valorat positivament el desbloqueig.
El que ens sembla rellevant és el desbloqueig i que sigui una dona. És veritat que és un fet rellevant que sigui per primera vegada i, com li deia, si em permet la broma, doncs si és catalana, tot que és una qüestió potser que no té tant a veure amb aquest desbloqueig, doncs n'hem de fer una valoració positiva.
I ho dèiem en portada, avui també hem sabut que el govern espanyol vol imposar el ministre de Transició Digital, José Luis Escrivá, com a nou governador del Banc d'Espanya.
Ho ha avançat aquest dimarts la cadena SER i ho han confirmat fons de l'executiu. Per primer cop en democràcia, un ministre passarà a dirigir la principal institució econòmica pública independent del país. La intenció del govern és fer públic el nomenament demà a la comissió específica del Congrés dels Diputats. Amb el termini de nomenament quasi esgotat, l'aposta del govern continua sent la seva primera opció, la del ministre Escrivá, que no compta amb el consens del Partit Popular. De fet, els populars ja han reaccionat tallant la notícia d'intent de polititzar les institucions.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El govern català reactiva la comissió tècnica que ha d'elaborar l'informe d'ampliació de l'aeroport del Prat, un informe que haurà d'estar llest entre 3 i 4 mesos.
L'executiu assegura que no té cap postura predeterminada, sinó que segueix acords previstos d'investidura amb Esquerra i els comuns i alerta que és prematur i temerari parlar d'allargament de la pista.
Tot plegat arriba després del rebombori per les paraules d'ahir del president Illa en una entrevista a TV3 en què demanava desbloquejar el projecte. Mont Carvajal.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, es reunirà aquest mes amb el ministre del RAM per descongelar la comissió tècnica sobre l'aeroport del Prat, creada al gener però inactiva. Aquest grup de treball haurà de fer en 3 o 4 mesos un informe rigorós sobre com ampliar la capacitat de l'aeroport respectant el medi ambient. La portaveu ha assegurat que l'executiu no prioritza allargar la pista i que és temerari dir-ho, tal com han advertit els socis preferents, Esquerra i Comuns.
És prematur. En aquests moments el que estem fent és activar aquesta comissió tècnica i donar-nos un temps de 3-4 mesos perquè aquesta comissió pugui traslladar aquest estudi comparatiu i llavors serà el moment d'explicar quina és la decisió d'aquest govern a la llum també de les valoracions que facin els diferents grups parlamentaris.
Paneque ha evitat dir ampliació i s'ha limitat a parlar de millorar la capacitat d'operacions de vol.
Doncs precisament Esquerra Republicana ha advertit que l'acord d'investidura d'Illa inclou la protecció del medi ambient, que és del tot incompatible amb allargar la pista de l'aeroport del Prat.
Marta Vilalta és la portaveu del grup Republicà al Parlament.
Qualsevol pas en relació a l'aeroport del Prat ha de tenir en compte l'acord al que hem arribat des d'Esquerra Republicana amb el PSOE d'acord amb la investidura del Salvador Illa. I en aquest sentit hi ha una qüestió prioritària, clau, que és la governança. I per tant, la gestió de l'aeroport del Prat l'ha de tenir la Generalitat de Catalunya. D'això en parla l'acord, això ho ha de tenir present el president de la Generalitat, el senyor Salvador Illa, com ha de recordar també que no pot confondre la modernització d'una infraestructura com l'aeroport del Prat amb l'allargament de la pista.
També s'hi ha mostrat en contra els comuns. David Cid és el portaveu parlamentari del grup.
No compartim la posició del Partit Socialista. Nosaltres entenem que no té cap sentit ampliar l'aeroport, i això vol dir no només ampliar o no la tercera pista, sinó que el que estem parlant és d'ampliar la capacitat, ampliar sense límit la capacitat de viatgers de l'aeroport del Prat. Nosaltres creiem que això des d'un punt de vista ambiental, pel que suposa, evidentment, per la Ricarda, però també per les emissions de CO2, no té cap sentit en un moment que estem en plena emergència climàtica.
Núria Marín serà la nova delegada del govern a Madrid.
L'exalcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i actual senadora del PSC ha estat nomenada aquest dimarts al matí durant el Consell Executiu en una reunió en què també s'han aprovat la resta de delegats territorials del govern. Marín va renunciar a l'alcaldia el 15 de juny després de 16 anys al capdavant del govern municipal de la segona ciutat més gran del país. Tot just havia revalidat el càrrec en unes eleccions municipals que va guanyar amb 13 dels 27 regidors de la ciutat. La socialista és senadora des del 2023 quan va abandonar la posició de presidenta de la Diputació de Barcelona, on en la legislatura anterior va compartir govern amb Junts per Catalunya.
I encara en clau política, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de convocar el 41è Congrés Federal del PSOE per purgar els antics dirigents del partit contraris a l'acord de finançament autonòmic pactat amb Esquerra Republicana.
Y para eso se va a hacer lo que el gobierno parece ser ha venido a llamar alinear al Partido Socialista detrás de su amado líder, anticipando realmente lo que va a ocurrir en ese Congreso, que es la purga de los dirigentes del antiguo Partido Socialista Obrero Español.
Puja el nombre de persones que estan en situació d'atur, però el nombre total de persones sense feina és el més baix dels darrers 17 anys. L'augment de l'atur amb l'inici de setembre s'explica per la finalització de molts contractes de temporada, però malgrat tot la dada és la més favorable des del 2007. David Navarro.
Acaba l'agost i s'acaben també bona part dels contractes de treball que s'han fet al sector turístic. Això explica que el nombre d'inscrits a les llistes de l'atur a Catalunya hagi pujat en 18.707 persones respecte al mes de juliol. I és que el sector dels serveis és el que ha perdut més llocs de feina. L'increment és més gran que el que es va registrar l'agost de l'any passat i Catalunya és la comunitat de l'Estat on l'atur més ha pujat aquest darrer mes. Ara bé, en dades absolutes, el nombre total de persones que ara mateix estan sense feina a Catalunya és el més baix en un mes d'agost des que va esclatar la crisi immobiliària. L'agost de 2007, amb prou feina, s'arribava als 270.000 inscrits a la Seguretat Social. Ara la xifra és superior, gairebé 336.000 desocupats, una xifra però que millora els números de cada estiu durant els darrers 17 anys.
Doncs el secretari de Treball del Departament d'Empresa i Treball, Enric Vinaixa, ha destacat que es reprodueix el comportament dels darrers anys i ha recordat que la xifra d'atur és la més baixa, com dèiem, des de juliol de 2007.
L'atur ha tingut un comportament molt similar a l'agost del 2023, una tendència que ja estem veient en els darrers anys, concretament amb un augment de 8.707 persones. No obstant aquest augment, assenyalar que seguim tenint unes dades respecte a un mes d'agost, les més baixes, i ens hauríem de remuntar a l'any 2007 per trobar una xifra més baixa.
Una opinió més negativa ha estat la dels sindicats. Manel Ferrer és el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres.
Volem destacar també que aquesta destrucció d'ocupació es concentra especialment en dos sectors, els sectors de l'educació i el de la construcció. I, per tant, instem a aprofundir especialment les mesures de control de la temporalitat en aquests sectors.
I encara en clau econòmica, el BBVA ha rebut llum verda del supervisor del Regne Unit per adquirir la filial del Banc Sabadell al País Britànic.
És un dels passos necessaris que el BBVA necessita per completar l'oferta pública d'adquisició sobre el Banc d'Origen Vallèsà. En el pròxim mes també està previst que es pronunciï sobre l'operació el Banc Central Europeu i el Banc d'Espanya. El BBVA va llançar el passat 9 de maig un nou postil sobre el 100% de les accions del banc presidit per Josep Oliu, quelcom inèdit en els últims 40 anys a la banca espanyola.
Notícies en xarxa.
Més de 7.600 alumnes s'examinen des d'avui i fins dijous de les proves d'accés a la universitat. El primer examen d'aquesta convocatòria ha estat el de castellà.
Enguany concorren a la convocatòria de setembre més d'un miler d'estudiants més que l'any passat. Les notes es coneixeran el 17 de setembre.
Els companys de Tarragona Ràdio s'han desplaçat fins al campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili, on hi ha més de 400 estudiants matriculats en la selectivitat d'aquest setembre. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
Molts estudiants que s'han presentat a les proves del setembre al Campus Catalunya de la Rovira i Virgili confessaven que estaven nerviosos, però que s'ho havien preparat.
Estic una mica nerviosa, però bueno, espero que surti tot bé.
Que ja porto setmanes preparant-me i tinc moltes ganes de que passi.
Alguns dels alumnes es presenten per pujar nota de la convocatòria del juny.
A veure si puc treure bona nota. Vull estudiar Enginyeria Electrònica Automàtica Industrial.
I fer infermeria, però jo aquest any no entro.
També en declaracions a Tarragona Ràdio, el coordinador de l'ESPAU de la Rovira i Virgili, Pere Millán, diu que hi ha alguns estudiants que s'examinen de matèries específiques per augmentar nota i entrar als estudis desitjats.
L'altre detall, sobretot en carreres que tenen molta demanda, a la convocatòria de juny ja s'emplenen totes les places, al setembre ja no queden places, però sí que tenen la possibilitat de repetir algunes proves per millorar nota.
La selectivitat s'ha iniciat amb els exàmens de llengua i literatura castellanes. A la convocatòria de setembre s'hi han matriculat més de 400 estudiants a la Universitat Rovira i Virgili.
Doncs sobre la tornada a l'escola, el gremi d'editors matisa que els llibres de text s'han encarit aquest any un 1,89%, però per sota de la inflació. Els fabricants asseguren que s'han esforçat per no repercutir en els clients la pujada que ha patit el preu del paper. Joan Ferrer.
A Catalunya es vendran aquest any al voltant de 12 milions i mig de llibres, més o menys la mateixa quantitat que l'any passat. És un volum que es manté estable després del cop que va patir amb el nou currículum implantat fa dos cursos pel Departament d'Educació i amb la compra-venda de llibres de segona mà. Ho ha explicat en Notícies en Xarxa el responsable de continguts educatius del Gremi d'Editors de Catalunya, Antonio Garrido.
Intentem moderar l'increment de preus. Concretament aquest any l'increment de preus ha estat de l'1,89%, quan l'IPC estava al voltant dels 3,1% quan va començar la campanya. Per tant, no som un producte inflacionista, malgrat que hem tingut que patir, com molts altres sectors, grans increments de costos de matèria primera, concretament el paper.
L'inici de curs pot suposar una despesa mitjana superior als 500 euros per fill o filla, segons una enquesta de l'Organització de Consumidors i Usuaris.
Més coses. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, esclata contra la reincidència delictiva a la ciutat i assegura que n'està tip. El Batlle enviarà avui mateix una carta al cap de la Fiscalia de l'Audiència Provincial per demanar complicitats amb la resta de poders públics. Ho ha ullit de ràdio Judit Castellà.
Després de reunir-se amb la Guàrdia Urbana, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha anunciat que demanarà complicitat per veure com afrontem la reiteració delictiva, i és que la Guàrdia Urbana ha detingut 32 persones en els últims 15 dies d'agost, dels quals només un ha entrat a presó per intent d'homicidi dolós. A més, del total, 23 són reincidents, i d'aquests n'hi ha un que acumula 43 antecedents i un altre 28. Cal tenir en compte que dels 32, 3 són menors d'edat. És per això que la Rosa ha reclamat actuar per deixar de tenir la sensació d'impunitat.
Això es produeix fins a 43 vegades. Què pensen els lleidatans i lleidatanes que els han trencat el cotxe? Pues pensen que hem de millorar.
D'altra banda, l'alcalde també ha anunciat que el 26 de setembre entrarà en funcionament el centre policial al centre històric, i a més, la Guàrdia Urbana incorporarà 19 agents per arribar als 248.
Notícies en xarxa.
Primer cas de curació del VIH d'un pacient trasplantat amb cèl·lules mare sense la mutació genètica que fins ara es creia responsable de l'eliminació del virus. En l'estudi hi han participat els científics de l'IRCICAIXA, Radio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
El pacient de Ginebra estava infectat pel virus del VIH des de 1990 i el 2018 va ser diagnosticat amb un càncer a la sang. Es tracta de la sisena persona que es cura del VIH després d'un trasplantament de cèl·lules mare, però la primera que ho fa amb un adonant que no presentava cap mutació genètica. L'estudi és un èxit sense precedents perquè obre la via a altres mecanismes que permetrien la remissió del VIH. Maria Salgado és investigadora sènior a l'IRSI Caixa.
Primera hipòtesi seria que el trasplante de cèl·lules madre de por sí puede hacer esa lucha de las células del donante con las células del receptor, que elimina las células del receptor y donde están incluidas las células que están infectadas por el VIH. Otra hipótesis es los inmunosupresores que se dan para hacer ese trasplante. Y un tercero es que se ha visto que a nivel de sistema inmune un tipo de células están más potenciadas.
Malgrat que l'estudi apunta noves vies d'estudi en el trasplantament de cèl·lules mare, els investigadors expliquen que és una teràpia molt agressiva que només és apta per pacients amb VIH que també tenen alguna malaltia hematològica greu.
En cultura, el món d'Alícia, el País de les Meravelles, l'artista barroc Rubens i l'Alemanya d'Entre Guerres són algunes de les exposicions que es podran veure aquesta temporada al CaixaForum Barcelona. Esther Minguell.
Amb la mostra Els mons d'Alícia, somiar el País de les Meravelles, el CaixaForum estrenarà la nova temporada el proper 17 d'octubre. Es tracta d'una aposta que reivindica la vigència del personatge de Lewis Carroll i que aprofundeix en l'obra des de diferents disciplines. Ho explica Isabel Salgado, directora de l'àrea d'exposicions de la Fundació La Caixa.
Tot el cos central de l'exposició el dedicarem a explicar el caràcter surrealista de les històries d'Alícia i els seus personatges inolvidables, que han inspirat infinites reinterpretacions, la pròpia exposició n'és una, convertint aquest País de les Meravelles en tot un univers creatiu en l'art, però també en el cinema, la moda, la il·lustració o les arts escèniques.
El mes d'abril arribarà Temps incerts, Alemanya entre guerres, i de cara al mes de maig un altre dels plats forts, Rubens i els artistes barrocs flamencs. Per la seva banda, el Museu de la Ciència Cosmo Caixa acollirà l'estrena d'Extraterrestres i a vida fora de la Terra, una producció pròpia que explorarà la fascinació per la vida al més enllà.
I Figueres celebrarà el 50è aniversari del Teatre Museu Dalí el proper 28 de setembre amb un gran acte popular que emularà el que es va fer per la inauguració de l'espai l'any 1974.
L'acte comptarà amb nombroses activitats obertes al públic que inclouran la presentació d'un gran pastís elaborat pel mestre pastisser Cristian Escrivà i els pastissers de Figueres.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A la Vuelta a Espanya, victòria de Marc Soler a l'etapa Reina, a la setzena, entre Luanco i els llacs de Covadonga, amb tres ports de muntanya. El ciclista de Vilanova i la Geltrú s'ha imposat després d'un gran esforç i de dos atacs i ha entrat a meta en solitari per davant de l'italià Filippo Zana amb 18 segons de marge. Soler ha explicat aquest moment al final de l'etapa en declaracions a RTVE.
Fuga, siempre son fugas de mucho nivel, pero bueno, sabía que tenía uno o dos ataques y eso. He probado una vez, luego él también ha seguido a un gran ritmo y la otra ya he arrancado sin mirar para atrás.
L'australià Ben O'Connor continua liderant amb només 5 segons sobre l'eslové Primoz Roglic i 1 minut 25 davant el mallorquí Enric Mas. Marc Soler és el millor català de la General 37è. Als Jocs Paralímpics de París, a la piscina, Núria Marquès ha guanyat aquesta tarda la medalla de plata després de quedar segona en la prova del 100 esquena S9. De la seva banda, Toni Ponce ha quedat últim a la final del 50 esquena S5 i Marian Polo lluitarà per ser al podi als 200 estils SM13 a les 8 del vespre. En atletisme, Fiona Pinar lluitarà per les medalles als 200 metres categoria T64 poc abans de les 9 del vespre i el vilafranquí Yacine Oudadi ha acabat cinquè a la final dels 1.500 metres fent rècord mundial de la seva categoria T13. En bàsquet en cadira de rodes, la selecció espanyola amb els catalans Jordi Ruiz i Òscar Onrubia han quedat eliminats després de caure en els quarts de final contra Alemanya 49-57. En futbol, el president del Barça, Joan Laporta, ha comparegut durant una hora i mitja per repassar l'actualitat del club. Laporta ha destacat tres avanços en l'àrea econòmica. L'assoliment de la regla 1-1, que representen resultats ordinaris positius de la junta directiva de finals de mes, i que el nou contracte amb Nike serà el millor del futbol mundial. Laporta també ha volgut refermar que el retorn al Camp Nou serà pels vols del nou any.
Tot indica avui per avui, malgrat els obstacles que s'estan produint també, perquè malauradament s'estan produint uns obstacles que dia a dia els anem superant, però doncs, si no hi ha cap imponderable d'aquells grans, doncs, jo crec que per Cap d'Any ja podem jugar.
El president blaugrana ha deixat clar que el model de propietat no es modificarà mentre ell i la seva junta siguin al club.
La junta directiva que tinc l'honor de presidir i bé, amb mi de president, el Barça sempre serà propietat dels seus socis i sòcies i que tothom tingui clar que el llegat que deixarem serà molt millor que el llegat que vam rebre.
En el terreny esportiu, la porta ha desvelat també la lesió de Fermín López en un entrenament amb la selecció sub-21. D'altra banda, el Girona ha presentat aquest migdia Arnau Danjuma, davanter holandès que ja va debutar amb els blanquivermells diumenge i que va arribar al club en l'últim dia de mercat de fitxatges. El davanter amb experiència a la Champions, en què va arribar a semifinals amb el conjunt groguet, diu que jugar a Europa no és l'únic al·licient per venir al Girona.
He visto el año de pasado como Girona ha jugado y me gusta la proyecto aquí también, me gustan los jugadores. Entonces la Champions lo ayuda, pero no es el solo, el único cosa porque yo vengo aquí.
En bàsquet ha estat oficialment presentat Isaac Fernández com a nou entrenador del Cadí la Seu de Lliga Femenina en substitució de Fabián Tellet, que, com explicava, marxa a la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. I per acabar, esport en directe, en tennis, el US Open. Paula Badosa està jugant als quarts de final en aquests moments davant la nord-americana Eva Navarro. Ha perdut el primer set i el segon l'està perdent també per 6-5.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La catalana Isabel Perelló serà la primera dona en presidir el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem, Maria Pagès.
El Consell General culmina així la renovació de l'òrgan 5 anys després de l'inici de les negociacions. Des del govern, la ministra Pilar Alegría s'ha mostrat satisfeta pel desbloqueig del nomenament.
Mi sonrisa sobre todo y lo satisfactorio de esta información, que una mujer, además una mujer progresista, una mujer catalana, una mujer desde luego con una trayectoria intachable, un currículum magnífico, por primera vez, como digo, presida el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Y sobre todo, lo más importante, es recuperar la normalidad del Poder Judicial después de tantos años.
El govern català reactiva la comissió tècnica que ha d'elaborar l'informe d'ampliació de l'aeroport del Prat, que haurà d'estar llest en 3 o 4 mesos.
Des de l'executiu, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, evita parlar d'allargament de la pista, mentre que des d'Esquerra, la portaveu Marta Vilalta li recorda Salvador Illa els acords d'investidura.
I donar-nos un temps de 3-4 mesos perquè aquesta comissió pugui traslladar aquest estudi comparatiu i llavors serà el moment d'explicar quina és la decisió d'aquest govern.
La gestió de l'aeroport del Prat va detenir la Generalitat de Catalunya. D'això en parla l'acord, això ho ha de tenir present el president de la Generalitat, com ha de recordar que no pot confondre la modernització amb l'allargament de la pista.
Primer cas de curació del VIH d'un pacient trasplantat amb cèl·lules mare sense mutació genètica.
Aquesta mutació fins ara es considerava necessària per evitar l'entrada del virus a les cèl·lules. En l'estudi hi han participat els científics de l'IRSI-Caixa.
Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
Maria Salgado és investigadora sènior a l'IRSI-Caixa.
Primera hipòtesi seria que el trasplante de cèl·lules madre de por sí puede hacer esa lucha de las células del donante con las células del receptor, que elimina las células del receptor y donde están incluidas las células que están infectadas por el VIH. Otra hipòtesi es los inmunosupresores que se dan para hacer ese trasplante. Y un tercero es que se ha visto que a nivel de sistema inmune un tipo de células están más potenciadas.
En cultura, el món d'Alícia, el País de les Meravelles, l'artista barroc Rubens i l'Alemanya d'Entre Guerres són algunes de les exposicions que es podran veure aquesta temporada al Caixa Fòrum Barcelona.
El món d'Alícia serà l'encarregada d'estrenar la temporada el pròxim 17 d'octubre. La directora de l'àrea d'exposicions de la Fundació La Caixa, Isabel Salgado, parla de la mostra.
Tot el cos central de l'exposició el dedicarem a explicar el caràcter surrealista de les històries d'Alícia i els seus personatges inolvidables, que han inspirat infinites reinterpretacions. La pròpia exposició n'és una, convertint aquest País de les Meravelles en tot un univers creatiu.
I en esport, Jordi Cervantes, Marc Soler s'imposa als Llacs de Covadonga.
El ciclista de Vilanova i la Geltrú guanya l'etapa reina de la Vuelta, la setzena que ha transitat entre Luanco i la mítica pujada als Llacs. Soler ha guanyat gràcies a un segon atac que l'ha deixat sol al capdavant de la cursa. Finalment, el ciclista català ha entrat amb 18 segons de marge sobre l'italià Filippo Zana.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Amb aquest pla inuncat activat i amb pluja arreu de Catalunya, que fins ara han fet que el telèfon d'emergències hagi rebut una 60ena de trucades des d'aquesta matinada. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un dimarts que està sent ja força més renovat pel que fa al temps. Ha anat baixar la temperatura i, com no, la pluja també s'ha escampat per moltes comarques. A hores d'ara és minsa. Ja s'ha anat retirant gairebé de tot el país. Algun xàfec sí que s'anirà produint cap a les Terres de l'Ebre i els núvols que, de fet, no s'han acabat de desfer, sobretot de gran part del litoral o de les comarques de Girona. A Girona, justament, és on menys aigua s'hi ha recollit, però ja déu-n'hi-do, en alguns indrets del Baix Camp, també de l'Anoia, de la comarca de les Garrigues, de la Noguera, més de 30 litres per metre quadrat. Atenció, perquè aquesta matinada, i sobretot demà al matí, ens arriba una altra pertorbació, i força activa. Acabarà plovent a bots i barrals a Lleida, i Tarragona també. Això fins demà a mig matí. Al migdia de dimecres i durant la tarda, la pluja més abundant es desplaçarà a la Catalunya central i a les comarques de Barcelona, amb algunes tempestes. Per tant, demà, dia de paraigua, però com ha passat avui, a les comarques de Girona, aquesta pluja molt més minsa. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tarda tranquil·la en general en aquesta xarxa viària, sense massa incidències i el volum de trànsit, que ja va baixant i, a més, ho fa molt ràpidament. Ens quedaria a l'extrem sud, encara un pèl carregada l'autovia 2, sortint de Barcelona, entre Sant Joan d'Espí i Sant Feliu de Llobregat, aquests 2 quilòmetres més carregats, autovia 2, com et deia, en sentit Martorell, i poca cosa més, zona del Vallès, P30 carregada a l'altura de Barberà, en direcció nord, i ja a les rondes de Barcelona, no oblidem les obres encara ara a la zona de la Vall d'Hebron, que tallen un carril en cada una de les direccions. Aquí sí que hi ha aturades destacades, sobretot en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Dia d'anomenaments avui i desbloquejos. El primer, el de la catalana Isabel Perelló, que es converteix en la primera dona a presidir el Poder Judicial. I el segon, el que es farà oficial demà, el nomenament del ministre José Luis Escrivá com a nou governador del Banc d'Espanya, malgrat l'oposició del PP. Però anem a pams.
Pel que fa a Isabel Perelló, serà la nova presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem. Així ho han acordat aquest matí els vocals de l'òrgan després d'uns quants intents fallits a causa de l'enfrontament entre els blocs progressista i conservador. Han calgut fins de 5 reunions perquè els 20 vocals es posessin d'acord. Un desbloqueig que des del govern català ja han valorat positivament.
Nascuda a Sabadell, Perelló ha aconseguit 16 vots a favor per presidir el Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem a 2 dies de l'acte d'obertura de l'any judicial, que se celebra dijous. Pere Sanz.
Perelló va néixer a Sabadell el 1958 i parla català més de portuguès i anglès. És magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Suprem des del 2009 i ha ocupat destinacions al jutjat de primera instància i instrucció de Mahó, a l'Audiència Provincial de Barcelona i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Especialista en contenciós administratiu, va servir a la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia i a l'Audiència Nacional, a més de ser lletrada del Tribunal Constitucional entre el 93 i el 2003. Ha estat elegida per 16 vots i s'ha imposat a l'altra candidata, també considerada progressista, Ana Maria Ferrer García. No era la primera opció d'aquest sector del progressista, que en l'inici de la negociació va optar per altres noms com el d'Ana Ferrer o Pilar Tesso. Ha assolit d'aquesta manera el suport de més de les 3/5 parts dels vocals que necessitava per esdevenir presidenta.
Des del govern espanyol, Pilar Alegria ha destacat la satisfacció pel nomenament de Perelló.
Segons Alegria, recupera la normalitat institucional al màxim òrgan de govern dels jutges.
Mi sonrisa sobre todo y lo satisfactorio de esta información, que una mujer, además una mujer progresista, una mujer catalana, una mujer desde luego con una trayectoria intachable, un currículum magnífico, por primera vez, como digo, presida el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. Y sobre todo, lo más importante es recuperar la normalidad del Poder Judicial después de tantos años.
També des del govern català, la portaveu Sílvia Paneque ha valorat positivament el desbloqueig.
El que ens sembla rellevant és el desbloqueig i que sigui una dona. És veritat que és un fet rellevant que sigui per primera vegada i, com li deia, si em permet la broma, doncs si és catalana, tot que és una qüestió potser no, que no té tant a veure amb aquest desbloqueig, doncs n'hem de fer una valoració positiva.
I ho dèiem en portada, avui també hem sabut que el govern espanyol vol imposar el ministre de Transició Digital, José Luis Escrivá, com a nou governador del Banc d'Espanya.
Ho ha avançat aquest dimarts la cadena SER i ho han confirmat fons de l'executiu. Per primer cop en democràcia, un ministre passarà a dirigir la principal institució econòmica pública independent del país. La intenció del govern és fer públic el nomenament demà a la comissió específica del Congrés dels Diputats. Amb el termini de nomenament quasi esgotat, l'aposta del govern continua sent la seva primera opció, la del ministre Escrivá, que no compta amb els consens del Partit Popular. De fet, els populars ja han reaccionat tirant la notícia d'intent de polititzar les institucions.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El govern català reactiva la comissió tècnica que ha d'elaborar l'informe d'ampliació de l'aeroport del Prat, un informe que haurà d'estar llest en 3 o 4 mesos.
L'executiu assegura que no té cap postura predeterminada, sinó que segueix acords previstos d'investidura amb Esquerra i els comuns i alerta que és prematur i temerari parlar d'allargament de pista.
Tot plegat arriba després del rebombori per les paraules d'ahir del president Illa en una entrevista a TV3 en què demanava desbloquejar el projecte. Mont Carvajal.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, es reunirà aquest mes amb el ministre del RAM per descongelar la comissió tècnica sobre l'aeroport del Prat, creada al gener però inactiva. Aquest grup de treball haurà de fer en 3 o 4 mesos un informe rigorós sobre com ampliar la capacitat de l'aeroport respectant el medi ambient. La portaveu ha assegurat que l'executiu no prioritza allargar la pista i que és temerari dir-ho, tal com han advertit els socis preferents, Esquerra i Comuns.
És prematur. En aquests moments el que estem fent és activar aquesta comissió tècnica i donar-nos un temps de 3-4 mesos mesos perquè aquesta comissió pugui traslladar aquest estudi comparatiu i llavors serà el moment d'explicar quina és la decisió d'aquest govern a la llum també de les valoracions que facin els diferents grups parlamentaris.
Paneque ha evitat dir ampliació i s'ha limitat a parlar de millorar la capacitat d'operacions de vol.
Doncs precisament Esquerra Republicana ha advertit que l'acord d'investidura d'Illa inclou la protecció del medi ambient, que és del tot incompatible amb allargar la pista de l'aeroport del Prat.
Marta Vilalta és la portaveu del grup República al Parlament.
Qualsevol passa en relació a l'aeroport del Prat ha de tenir en compte l'acord al que hem arribat des d'Esquerra Republicana amb el PSOE d'acord amb la investidura del Salvador Illa. I en aquest sentit hi ha una qüestió prioritària, clau, que és la governança. I per tant, la gestió de l'aeroport del Prat l'ha de tenir la Generalitat de Catalunya. D'això en parla l'acord, això ho ha de tenir present el president de la Generalitat, el senyor Salvador Illa, com ha de recordar també que no pot confondre la modernització d'una infraestructura com l'aeroport del Prat amb l'allargament de la pista.
També s'hi han mostrat en contra els comuns. David Cid és el portaveu parlamentari del grup.
No compartim la posició del Partit Socialista. Nosaltres entenem que no té cap sentit ampliar l'aeroport, i això vol dir no només ampliar o no la tercera pista, sinó que el que estem parlant és d'ampliar la capacitat, ampliar sense límit la capacitat de viatgers de l'aeroport del Prat. Nosaltres creiem que això des d'un punt de vista ambiental, pel que suposa, evidentment, per la Ricarda, però també per les emissions de CO2, no té cap sentit en un moment que estem en plena emergència climàtica.
Núria Marín serà la nova delegada del govern a Madrid.
L'exalcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i actual senadora del PSC ha estat nomenada aquest dimarts al matí durant el Consell Executiu, en una reunió en què també s'han aprovat la resta de delegats territorials del govern. Marín va renunciar a l'alcaldia el 15 de juny, després de 16 anys al capdavant del govern municipal de la segona ciutat més gran del país. Tot just havia revalidat el càrrec en unes eleccions municipals que va guanyar amb 13 dels 27 regidors de la ciutat. La socialista és senadora des del 2023, quan va abandonar la posició de presidenta de la Diputació de Giro de Barcelona, on en la legislatura anterior va compartir govern amb Junts per Catalunya.
Doncs encara en clau política, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de convocar el 41è Congrés Federal del PSOE per purgar els antics dirigents del partit contraris a l'acord de finançament autonòmic pactat amb Esquerra Republicana.
Y para eso se va a hacer lo que el gobierno parece ser ha venido a llamar alinear al Partido Socialista detrás de su amado líder, anticipando realmente lo que va a ocurrir en ese congreso, que es la purga de los dirigentes del antiguo Partido Socialista Obrero Español.
Puja el nombre de persones que estan en situació d'atur, però el nombre total de persones sense feina és el més baix dels darrers 17 anys. L'augment de l'atur amb l'inici de setembre s'explica per la finalització de molts contractes de temporada, però malgrat tot la dada és la més favorable des del 2007. David Navarro.
Acaba l'agost i s'acaben també bona part dels contractes de treball que s'han fet al sector turístic. Això explica que el nombre d'inscrits a les llistes de l'atur a Catalunya hagi pujat en 18.707 persones respecte al mes de juliol. I és que el sector dels serveis és el que ha perdut més llocs de feina. L'increment és més gran que el que es va registrar l'agost de l'any passat i Catalunya és la comunitat de l'Estat on l'atur més ha pujat aquest darrer mes. Ara bé, en dades absolutes, el nombre total de persones que ara mateix estan sense feina a Catalunya és el més baix en un mes d'agost des que va esclatar la crisi immobiliària. L'agost de 2007, amb prou feina s'arribava als 270.000 inscrits a la Seguretat Social. Ara la xifra és superior, gairebé 336.000 desocupats, una xifra però que millora els números de cada estiu durant els darrers 17 anys.
I encara en clau econòmica, el BBVA ha rebut llum verda del supervisor del Regne Unit per adquirir la filial del Banc Sabadell al País Britànic.
És un dels passos necessaris que el BBVA necessita per completar l'oferta pública d'adquisició sobre el Banc d'Origen Vallèsà. En el pròxim mes també està previst que es pronunciï sobre l'operació al Banc Central Europeu i al Banc d'Espanya. El BBVA va llançar el passat 9 de maig una OPA hostil sobre el 100% de les accions del banc presidit per Josep Oliu, quelcom inèdit en els últims 40 anys a la banca espanyola.
Notícies en xarxa.
Més de 7.600 alumnes s'examinen des d'avui i fins dijous de les proves d'accés a la universitat. El primer examen d'aquesta convocatòria ha estat el de castellà.
Enguany concorren a la convocatòria de setembre més d'un miler d'estudiants més que l'any passat. Les notes es coneixeran el 17 de setembre.
A la Universitat de Girona són prop de 600 els estudiants que s'examinen aquests dies de la selectivitat. Són uns 25 alumnes més que el setembre de l'any passat. Girona FM, Neus Aldeguer.
La coordinadora de les PAU a Girona, Manuela Hidalgo, explica en declaracions a Girona FM que els motius de presentació en aquesta segona convocatòria són diversos.
Tenim més estudiants, no?, que venen a fer assignatures, exàmens de matèries de fase específica, perquè potser al juny doncs, ja han fet, han aprovat, no?, la selectivitat, però volen pujar nota.
La Natàlia explica a Girona FM que fa la selectivitat per primera vegada, vol entrar a turisme i necessita un 5 de nota.
Prou bé, m'ho esperava bastant pitjor. Al principi molt nerviosa, molt, però jo crec que ara, després d'haver fet el de castellà, molt més tranquil·la.
Tots els exàmens es faran a les aules de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, ubicada al campus de Montilivi de la Universitat de Girona.
Doncs sobre la tornada a l'escola, el gremi d'editors matisa que els llibres de text s'han encarit aquest any un 1,89%, però per sota de la inflació. Els fabricants asseguren que s'han esforçat per no repercutir en els clients la pujada que ha patit el preu del paper. Joan Ferrer.
A Catalunya es vendran aquest any al voltant de 12 milions i mig de llibres, més o menys la mateixa quantitat que l'any passat. És un volum que es manté estable després del cop que va patir amb el nou currículum implantat fa dos cursos pel Departament d'Educació i amb la compra-venda de llibres de segona mà. Ho ha explicat en Notícies en Xarxa el responsable de continguts educatius del Gremi d'Editors de Catalunya, Antonio Garrido.
Intentem moderar l'increment de preus. Concretament aquest any l'increment de preus ha estat de l'1,89%, quan l'IPC estava al voltant dels 3,1% quan va començar la campanya. Per tant, no som un producte inflacionista, malgrat que hem tingut que patir, com molts altres sectors, grans increments de costos de matèria primera, concretament el paper.
L'inici de curs pot suposar una despesa mitjana superior als 500 euros per fill o filla, segons una enquesta de l'Organització de Consumidors i Usuaris.
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, esclata contra la reincidència delictiva a la ciutat i assegura que n'està tip. El batlle enviarà una carta al cap de la Fiscalia de l'Audiència Provincial per demanar complicitats amb la resta de poders públics. O a Ulla i de Ràdio, Judit Castellà.
Després de reunir-se amb la Guàrdia Urbana, l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha anunciat que demanarà complicitat per veure com afrontem la reiteració delictiva, i és que la Guàrdia Urbana ha detingut 32 persones en els últims 15 dies d'agost, dels quals només un ha entrat a presó per intent d'homicidi de. A més, del total 23 són reincidents i d'aquests n'hi ha un que acumula 43 antecedents i un altre 28. Cal tenir en compte que dels 32, 3 són menors d'edat. És per això que la Rosa ha reclamat actuar per deixar de tenir la sensació d'impunitat.
Això es produeix fins a 43 vegades. Què pensen els lleidatans i lleidatanes que els han trencat el cotxe? Pues pensen que hem de millorar.
D'altra banda, l'alcalde també ha anunciat que el 26 de setembre entrarà en funcionament el centre policial al centre històric i, a més, la Guàrdia Urbana incorporarà 19 agents per arribar als 248.
A Canovelles, al Vallès Oriental, Mossos d'Esquadra i policia local reforçaran la presència policial i la seguretat a la Barriada Nova després de la baralla multitudinària de la matinada de dilluns.
Arran de l'incident s'hi van desplaçar diverses unitats dels Mossos d'Esquadra que van resultar insuficients per afrontar la situació. Les patrulles, de fet, van veure's obligades a abandonar el lloc després que les persones implicades a la baralla comencessin a llançar objectes a la policia.
I detingut un home de 22 anys a Tortosa per un delicte de ciberassetjament sexual a menors.
La investigació es va iniciar arran de la denúncia de la mare d'un infant resident a Madrid que va descobrir múltiples converses entre tots dos en diferents xarxes socials. L'individu s'hauria guanyat la confiança de la víctima i va aconseguir que compartís amb ell una gran quantitat de material audiovisual de contingut sexual. La investigació continua oberta per si hi ha altres víctimes i no es descarten més detencions de persones properes a l'entorn social de l'home.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Primer cas de curació del VIH d'un pacient trasplantat amb cèl·lules mare sense la mutació genètica que fins ara es creia responsable de l'eliminació del virus. En l'estudi hi han participat els científics de l'IRSI-Caixa. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
El pacient de Ginebra estava infectat pel virus del VIH des de 1990 i el 2018 va ser diagnosticat amb un càncer a la sang. Es tracta de la sisena persona que es cura del VIH després d'un trasplantament de cèl·lules mare, però la primera que ho fa amb un donant que no presentava cap mutació genètica. L'estudi és un èxit sense precedents perquè obre la via a altres mecanismes que permetrien la remissió del VIH. María Salgado és investigadora sènior a l'IRSI-Caixa.
Primera hipòtesi seria que el trasplante de cèl·lules células madre de por sí puede hacer esa lucha de las células del donante con las células del receptor, que elimina las células del receptor y donde están incluidas las células que están infectadas por el VIH. Otra hipótesis es los inmunosupresores que se dan para hacer ese trasplante. Y un tercero es que se ha visto que a nivel del sistema inmune un tipo de células están más potenciadas.
Malgrat que l'estudi apunta noves vies d'estudi en el trasplantament de cèl·lules mare, els investigadors expliquen que és una teràpia molt agressiva que només és apta per pacients amb VIH que també tenen alguna malaltia hematològica greu.
I a Barcelona, un centenar de nens, nenes i adolescents i les seves famílies seran atesos cada any en un nou espai per superar situacions de maltractament a casa. Una de les novetats importants és que per primera vegada rebran el servei de psicoteràpia els mateixos pares i mares agressors. Maite Polo.
5 psicoterapeutes realitzaran la intervenció amb els infants i adolescents que pateixen violència per separat o juntament amb els seus pares després d'estudiar el cas. Ho faran un cop a la setmana utilitzant les 4 sales equipades amb joguines, còmodes butaques i un innovador espai sensorial. En principi, la durada prevista del tractament és de 2 anys, però ampliable mig any més. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha inaugurat avui aquest espai, anomenat NIU, que està situat al districte de l'Eixample de la ciutat.
És un nou servei especialitzat en traumateràpia per infants i adolescents, incorporant el treball especialitzat amb la família. Aquesta és una de les novetats.
L'any passat, els serveis especialitzats van atendre 4.000 infants a Barcelona per violències. Gairebé la meitat estan tutelats per la Direcció General de la Infància.
En cultura, el món d'Alícia, el País de les Meravelles, l'artista barroc Rubens i l'Alemanya d'Entreguerres són algunes de les exposicions que es podran veure aquesta temporada al Caixa Fòrum Barcelona. Esther Minguell.
Amb la mostra Els Mons d'Alícia, somiar al País de les Meravelles, el Caixa Fòrum estrenarà la nova temporada el proper 17 d'octubre. Es tracta d'una aposta que reivindica la vigència del personatge de Lewis Carroll i que aprofundeix en l'obra des de diferents disciplines. Ho explica Isabel Salgado, directora de l'àrea d'exposicions de la Fundació La Caixa.
Tot el cos central de l'exposició, el dedicarem a explicar el caràcter surrealista de les històries d'Alícia i els seus personatges inolvidables, que han inspirat infinites reinterpretacions, la pròpia exposició n'és una, convertint aquest País de les Meravelles en tot un univers creatiu en l'art, però també en el cinema, la moda, la il·lustració o les arts escèniques.
El mes d'abril arribarà Temps incerts, Alemanya entre guerres, i de cara al mes de maig un altre dels plats forts, Rubens i els artistes barrocs flamencs. Per la seva banda, el Museu de la Ciència Cosmo Caixa acollirà l'estrena d'Extraterrestres i a vida fora de la Terra, una producció pròpia que explorarà la fascinació per la vida al més enllà.
I Figueres celebrarà el 50è aniversari del Teatre Museu Dalí el proper 28 de setembre amb un gran acte popular que emularà el que es va fer per la inauguració de l'espai l'any 1974.
L'acte comptarà amb nombroses activitats obertes al públic que inclouran la presentació d'un gran pastís elaborat pel mestre pastisser Cristian Escrivà i els pastissers de Figueres.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A la Vuelta a Espanya, victòria de Marc Soler a l'etapa reina, a la setzena entre Luanco i els llacs de Covadonga, amb tres ports de muntanya. El ciclista de Vilanova i la Geltrú s'ha imposat després d'un gran esforç i de dos atacs i ha entrat a meta en solitari per davant de l'italià Filippo Ganna, a 18 segons de marge. Soler ha explicat aquest moment al final de l'etapa en declaracions a Televisió Espanyola.
Siempre son fugas de mucho nivel, pero bueno, sabía que tenía uno o dos ataques y eso. He probado una vez, luego él también ha seguido a un gran ritmo y la otra ya he arrancado sin mirar para atrás.
L'australià Ben O'Connor continua líder amb només 5 segons sobre l'eslové Primoz Roglic i 1 minut i 25 davant el mallorquí Enric Mas. Marc Soler és el millor català de la general 37è. Als Jocs Paralímpics de París, a la piscina, Núria Marquès, la de Castellví de Rosanes, ha guanyat la medalla de plata després de quedar segona en la prova del 100 esquena S9. A les 8 del vespre, d'aquí a pocs minuts, Marian Polo lluitarà per ser al podi als 200 estils SM13. En atletisme, Fiona Pinar lluitarà per les medalles als 200 metres categoria T64 poc abans de les 9 del vespre, i el vilafranquí Yacine Oudadi ha acabat cinquè a la final dels 1.500 metres fent rècord mundial de la seva categoria T13. En futbol, el president del Barça, Joan Laporta, ha comparegut durant una hora i mitja per repassar l'actualitat del club. Laporta ha destacat tres avenços en l'àrea econòmica, l'assoliment de la regla 1-1, que es presentaran resultats ordinaris positius a la junta directiva de finals de mes i que el nou contracte amb Nike serà el millor del futbol mundial. A la parcel·la esportiva, Laporta ha lloat la feina del nou tècnic Hansi Flick, l'aposta pels futbolistes de la Masia, i ha valorat positivament el mercat de fitxatges, celebrant particularment la gran incorporació de l'estiu, l'arribada de Dani Olmo.
Era la prioritat esportiva, el Deco ens ho havia repetit per activa i per passiva, que era un jugador que doncs, ens millorava la plantilla, i això s'ha aconseguit. I en aquest sentit, doncs, molt satisfet de tenir, com he dit ja en el Parlament inicial, Dani Olmo a l'equip.
Continuant al terreny esportiu, Laporta mateix i Matells ha desvelat també la lesió de Fermín López en un entrenament amb la selecció sub-21. El Girona ha presentat aquest migdia Arnau Danjuma, davanter holandès, que ja va debutar amb els blanquivermells diumenge i que va arribar al club en l'últim dia de mercat. En bàsquet, aquest cap de setmana, el Cadí La Seu, que competirà en un curs més a la Lliga Femenina, ha viscut un canvi sobtat a la banqueta. El fins ara tècnic Fabián Téllez deixava l'equip i el club urgellenc n'anunciava el relleu Isaac Fernández, que ha estat als últims cursos al capdavant del Barça Sant Feliuenc. Encara en bàsquet, el Barça completarà en les pròximes hores l'estada a la Xina, en què ha disputat dos partits, el darrer ahir amb derrota davant el Girona 64-72. I Olot acollirà el 13 de setembre un amistós internacional de tennis taula entre Catalunya i Itàlia en les dues categories, masculina i femenina, que se celebrarà al Pavelló d'Esports de la capital de la Garrotxa.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat. I'm gonna catch you, baby. Ona Malgrat. I'm gonna catch you, baby. Baby, baby. I'm gonna catch you, baby. Baby, baby. I'm gonna catch you, baby.
I'm surrounded by all the screens of their lives.